Bona tarda, les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Josu Ozcoidi mataria per un tros de l'escut del Sabadell. Amb aquesta contundència es va referir dissabte Antoni Hidalgo al jugador de la Sarte Oria, que després de 4 temporades s'ha convertit en un sabadellenc i en un arlequinat més de la família. Aquesta temporada segurament sense el protagonisme que les anteriors, però picant pedra a l'ombra, a l'espera de la seva oportunitat, dissabte va arribar en un escenari de luxe, però sent també una revàlida després d'un una única titularitat en 3 mesos, i ni més ni menys que va arribar aquesta segona contra l'Espanyol a l'RCD Stadium. I a la línia de la resta de l'equip, el futbolista guipuscoà va respondre a les expectatives i ho va fer amb nota. Tot cor, aportant solidesa, demostrant que també pot rendir a bon nivell, aportant unes característiques diferents a les de Pierre Cornut en aquest carril esquerre. Amb ell començarem a fer bullir l'olla. Avui, a les portes del Sabadell Albacete, la final de divendres a les 7 a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de so, el Sergi Cubero, també el Toni Pacheco. Arrenquem.
A la recepció.
Començarem el programa d'avui amb Josu Ozcoidi. Tornarà al públic als estadis en les últimes jornades de la Lliga? De seguida en parlarem. Tindrem mercantil, molt futbol sala o tenis taula, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Sevilla s'ha plantat tercer a primera divisió amb la seva victòria 0-2 al Sadar de Pamplona contra l'Osasuna, deixant el Barcelona en quarta posició. L'equip de Julen Lopetegui té un punt més que el Barça i és a 7 del líder, l'Atlético de Madrid. Avui s'inicia justament la segona tongada de partits d'anada dels vuitens de final de la Champions. L'Atlético juga a les 9 de la nit contra el Chelsea. El partit s'ha traslladat del Wanda Metropolitano de Madrid a Romania, a Bucarest, per les restriccions a l'estat espanyol amb la Gran Bretanya. A la mateixa hora també... Amb la mateixa hora, dèiem, també arrenca el Lazio Bayern de Munic. Demà és el torn del Madrid al camp de l'Atalanta. I per últim, ha mort als 60 anys Fausto Gresini, expilot, campió del món a la cilindrada de 125 als anys 85 i 87. L'Itàlia portava 2 mesos en estat greu afectat pel coronavirus. Escoltem ara Cholo Simeone, el tècnic de l'Atlético de Madrid, que veu l'eliminatòria contra el Chelsea al 50%.
Nosotros buscaremos, como siempre lo hacemos en cada partido, ocuparnos de un rival importante que tiene muy buenos futbolistas y que llevará la eliminatoria a un 50% para cada uno, porque evidentemente son dos equipos muy buenos.
I a les xarxes socials.
Una curiositat, el jugador que més quilòmetres va fer dissabte a l'RCD Stadium va ser Stoichkov, amb gairebé 11,5, com recull el Twitter oficial del Centre d'Esports.
De quin partit no estarem pendents?
Del Seret contra el Nitra, jornada 19, no crec que ho hagueu endevinat de quina lliga era, d'Eslovàquia. Ha començat fa 4 minuts, a les 2, igual que aquest programa.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Gairebé 5 minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria aquest dimarts 23 de febrer del 2021. Juan Ibiza s'entrena amb la resta del grup en el dia de tornada a la feina del centre d'esports. Segurament sigui la gran notícia del dia d'avui. El central balear va acabar el partit contra l'Espanyol amb molèsties, però ha pogut participar de la sessió al mateix ritme que la resta. Per contra, Gregor Sierra només ha completat els primers minuts d'aquest entrenament. També treballen al marge els lesionats Álvaro Vázquez, Pedro Capó, Aleix Coc i Néstor Querol. L'equip d'Antoni Hidalgo s'ha exercitat aquest matí, el Josep Molins, a Sant Oleguer, en la primera de les tres sessions de preparació del Sabadell Albacete de divendres a l'estadi de la Nova Creu Alta, a les 7 del vespre. Un partit que comencem a analitzar avui amb un dels protagonistes de l'última jornada en clau arlequinada, el carriler basc esquerre, en aquest cas, Josu Ozcoidi. Arratsaldeon, Josu, què tal, com estàs?
Arratsaldeon, muy bien, muy bien.
Com ha anat aquesta tornada, als entrenaments, avui a Sant Oleguer?
Bien, la verdad es que la gente está animada y bueno, con ganas de que llegue el viernes.
Tres sessions només per afrontar aquest partit de divendres contra l'Albacete. Aquí no hi ha temps a perdre, eh?
No, la verdad es que poco tiempo hay, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ya sabemos cómo es esta liga, sobre todo este año, y estamos suficientemente preparados para el viernes.
Arribeu, suposo, amb bones sensacions, no? S'ha trencat la ratxa positiva, és veritat, de 9 jornades seguides sense perdre, però és d'aquelles derrotes, la de dissabte contra l'Espanyol, que reforcen la idea, no?
Sí, evidentemente esto va de resultados, pero las sensaciones son buenas, creo que hicimos un partido muy serio contra un transatlántico que es el Español. Y es verdad que terminamos jodidos porque, por lo menos, aunque sea sacar algo puntual, pues sí que creo que nos pudimos merecer. Pero bueno, esto es muy largo, hay que seguir, y si seguimos por este camino y trabajando al 200%, seguro que sacamos buenos resultados.
En clau individual, Josu, tu vas tornar a la titularitat en un escenari de luxe i davant d'un equipàs que hem de descobrir ara, aquestes alçades del que és l'Espanyol. Com et vas sentir?
Pues bien, la verdad es que me sentí a gusto, sí que evidentemente tengo falta de continuidad, falta de partidos y se nota, un jugador lo nota. Siempre se puede jugar mejor, se puede rendir mejor, pero bueno, visto lo visto y visto cómo fue el partido, pues me encontré a gusto, la verdad.
Clar, avui havíem estat fent una mica de números. Tu havies estat titular només en un partit en els últims 3 mesos, el del Logroñés. Clar, això, aquesta inactivitat a la llarga, quan un torna a l'11, el primer dia ho ha de notar, no?
Sí, se nota. Es evidente que al final entrenar todos los días y entrenar 100% lo que te da es que no desconectes, ¿no? Que no desconectes del equipo, que no desconectes de ti mismo. Hay que seguir trabajando, pero evidentemente los partidos es lo que te da esa confianza, ese pico de forma y esa seguridad, ¿no? Y es difícil salir después de tanto tiempo sin jugar, pero bueno, todo el mundo sabe, todos los jugadores sabemos que esto es fútbol y esto son situaciones y circunstancias, y ahora me toca esto y ya sabe todo el mundo que yo voy a rendir al máximo en cualquier circunstancia.
De fet, deia que fèiem números, en el carril esquerre està de moment prou repartidet, però és veritat que ha anat una mica a ratxes, 26 partits jugats, 15 cops titular Pierre, 10 tu i a Ponferrada, que ho va ser Ever Pena. Segurament força complementaris, no, Pierre i tu, depenent del que busqui l'entrenador, també una mica el que passa a la dreta amb l'Òscar i el Víctor, depenent del que es busqui, amb el rival que tinguis al davant, un perfil o un altre, no?
Sí, evidentemente el equipo se compone de gente de perfiles diferentes. Tanto Pierre como yo somos diferentes, somos jugadores, somos perfiles diferentes y ahí el míster es el que decide según el partido que él considere, que él vea que se puede rendir, qué cosas se pueden hacer, se pueden aprovechar, y a partir de ahí nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar, trabajar y luego ya no depende de nosotros el jugar o no. Ahora durante bastante tiempo ha estado jugando Pierre, o está jugando él, pero bueno, yo estoy ahí a lo que el míster diga.
Ara anem al míster. Aquesta és la teva quarta temporada aquí a Sabadell, d'Arlequinat, i en les tres anteriors havies tingut, evidentment, molt més protagonisme. En total eren el 78% dels partits dels que havia jugat, incloent-hi els tres del play-off. Aquesta xifra ha baixat bastant aquesta temporada. Suposo que el fet de pujar ja comportava aquesta competència més dura, no? Ja et podies fer una mica la idea d'estar a segona divisió, que potser el rol canviaria una miqueta. Tu com ho estàs portant? Com ho estàs vivint, això?
Bueno, evidentemente... Yo ya tengo ya una edad y ya sé de qué va esto, y evidentemente sabía que la competencia no iba a ser la misma que los últimos años, y la temporada, joder, pues es difícil, porque lo que un jugador quiere siempre es jugar todos los partidos. Entonces, cuando no juegas, pues es una situación difícil, pero evidentemente estoy preparado para eso y para cualquier cosa. El míster ya sabe lo que yo puedo dar, yo conozco al míster también, hay una complicidad, al final ya llevamos unos años juntos, entonces, bueno, situación difícil, sí, pero tanto él como mis compañeros y como los dirigentes del club saben perfectamente que yo no voy a renunciar a nada y no voy a dejarme, no voy a seguir trabajando, porque eso es lo que hace un equipo, que un equipo suba de calidad, suba de competencia, y es que todo el mundo esté enchufado, y tanto yo como los que ahora mismo, jugadores que no juegan, hacen lo mismo que yo, que es entrenar para que en el momento que tenga la oportunidad, rendir.
¿Vas a escuchar la rueda de prensa del míster dissabte passat?
No suelo escuchar, pero bueno, en Twitter ya he visto los titulares.
El titular t'ha arribat, no? Va, anem a escoltar-ho. Et va deixar molt bé precisament per això, per aquesta feina de formiga, de constància. Antonio Hidalgo, en roda de premsa.
Hi ha gent que és impagable el que fan durant el dia a dia, i el Josu mataria per un tros de l'escut del Sabadell. Entenem que ho dona tot, enteníem que el partit d'avui requeria una altra cosa en aquesta posició, una mica més en posicions intermitges i no anant tan alt a l'espai. Ha fet un gran partit, igual que, no sé quants minuts ha sigut que ha jugat el Pierre, ha estat a un gran nivell, anant a l'espai, que era el que necessitaven en aquest moment, ha tret amb la seva qualitat, que és normal, les entrades que necessitaven, i això és un equip, necessitem de tots, perquè hi ha moments per tot, evidentment, jo ho vaig dir, necessitàvem una estabilitat en aquest 11 per guanyar partits.
Per l'escut mates, Josu?
Sí. No, la verdad es que es un halago, ¿no? Pues que al final a todo el mundo le gusta que el míster hable bien de ti, y bueno, ya te digo que tenemos una complicidad, tanto San Antonio y yo. Ya llevamos unos años, hemos vivido cosas bastante importantes, y bueno, yo estoy al servicio de tanto de él como de lo que es el club. Ya te digo, tanto yo como mis compañeros, si algo bueno tiene este equipo es que los jugadores que no juegan tanto entrenan como animales cada día, y eso es lo que hace que luego el equipo esté así y esté con esas sensaciones buenas.
Ara toca Albacete, un rival que va canviar d'entrenador just abans d'anar nosaltres allà, al Belmonte. Ens van fotre un 3-0 que encara no entenc com va ser, aquest marcador de 3-0 en un partit que ni molt menys va ser de golejada. Han tornat a canviar d'entrenador i, malgrat tot, unes quantes derrotes seguides, segueixen per darrere la classificació. Dóna la sensació que no encerten amb la tecla, no?
Bueno, es que un canvi d'entrenador no te asegura nada. Sí que el partido de ida, creo que la primera parte pudimos ir ganando por dos o tres goles y no se vio, y luego pues sí, nos metieron tres goles. Pero bueno, no somos ni parecidos de aquel partido de ida y ahora, comparando con lo de ahora, tenemos muchísima más confianza, está todo mucho más asentado, somos mucho más solventes. Pero no vale de palabra, eso hay que demostrarlo el viernes, hay que ir a por el partido, y evidentemente ya todos sabemos que nos está costando en, en la nueva Creu Alta, pero bueno, en algún momento hay que romper la racha y esperemos que sea el viernes.
Ahir deia aquí en el programa jo que el Màlaga també li estava costant i que l'acaba de trencar. Per tant, a veure si també el Sabadell dona amb la tecla a casa, on els rivals es tanquen més, no? Sembla que us sentiu més còmodes fora per això, perquè és una mica més fàcil trobar espais. Hem d'esperar divendres un partit així una altra vegada, una repetició del plantejament del Zaragoza o del Logroñés per part de l'Albacete, que estigui molt tancadet?
Sí, evidentemente en nuestro campo se encierran, los equipos se encierran más y como a todo hijo de vecino, cuando alguien se encierra le cuesta mucho más y es lo que nos está costando. Me imagino que el partido pues será cerrado y bueno, nosotros tendremos que encontrar las fórmulas para poder contrarrestar eso. Y siempre estamos, aunque no se estén dando los resultados en casa, siempre estamos cerca de ganar. Al final tiene que entrar la pelota y no está entrando. Pero eso el viernes puede cambiar tranquilamente porque estamos haciendo muchas cosas bien para que al final se dé esa victoria. Entonces, bueno, estamos convencidos de que podemos haremos todo lo posible para ganar el viernes.
Vaig amb el topicazo. Josu, a tu t'agrada el terme final o no? Perquè queda molt per davant, però és que mirant la classificació...
No, que va, una final no. Evidentemente tenemos que tomarnos el partido como si fuese el último, pero porque es la única forma y el único camino para poder ganar, porque si no damos el 100%, ya hemos visto que no nos da. Y con el 100% muchas veces tampoco nos da. Entonces no hay fórmulas en cuanto a la predisposición. Hay que ir al 100%, pero evidentemente no es una final porque no hay que ponerse más presión de la debida. Queda muchísima liga todavía y hay que ir poco a poco, partido a partido, que es el topicazo también. Pero es así, es la realidad y ahora es Albacete y Albacete.
Doncs Albacete divendres a les 7 de la tarda aquest partit. Per cert, que sé que sóc pesat amb el tema cada cop que parlem, però és que em pot la curiositat i com que ens deus encara un concert, el tema del saxo com està? Segueixes practicant o ho has deixat de banda?
Ahora mismo no estoy practicando porque bueno, he tenido un problema con el diente porque me tiene que poner bueno, un implante y tal, entonces no puedo hacer fuerza demasiada. Entonces la tengo un poco guardada, la verdad.
El d'ahir t'ho agraeix, o sigui, ha picat a la porta que gràcies, no? Que et porta un pastís per celebrar que no escoltes. Acabo, Josu, ara parlarem de la possibilitat de tornar als estadis o no, queden mesos encara per veure públic a les graderies, però un any després d'aquest malson que tenim, simplement la possibilitat que les últimes jornades de Lliga puguin ser amb seguidors als estadis, com ho veus tu? Quina importància li dones a que l'afició pugui tornar?
Bueno, toda, la importancia toda. Evidentemente no creo que ya esta temporada veamos público. Yo es lo que creo, sinceramente, y la verdad es que no estoy puesto en las noticias. Ahora me acabo de enterar que bueno, que igual se están planteando, no lo sé, sinceramente. Pero le damos toda la importancia. Nosotros echamos mucho de menos a la gente en el estadio y seguramente, claro, en segunda habría mucha más gente que antes, ¿sabes? Entonces se nota muchísimo, muchísimo. Es una pena y echamos mucho de menos a la afición, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que hay cosas ahora más importantes por solucionar. Entonces, bueno, esperemos que todo vaya bien.
Doncs tant de bo que sí, tant de bo que en les últimes jornades puguem veure relaquinat ja la nova Creu Alta, que significarà que la cosa ha anat a millor. Josu, d'aquí a uns mesos també ja tornarem a parlar del saxo i a veure si hi ha el famós concert o no, el vídeo amb l'himne del Sabadell. Cuida't molt, una abraçada.
Igualmente, Adri, gràcies.
Dinou minuts per sobre de les dues, quatre minuts per sobre d'un quart de tres. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ara et pregunto pel Sabadell, però notícia d'última hora que acaba de comunicar l'OAR Gràcia. Relleu consensuat en la direcció tècnica del Primera Nacional. Gerard Gomis fa un pas al costat i Cesc Borrell agafa l'equip amb la voluntat de canviar la dinàmica. Per tant, ja tenim aquí un relleu. De seguida ho comentarem i tindrem temps. Però, vaja, fa mal aquesta ratxa de 11 derrotes en les últimes 13 jornades.
Sí, home, diguem-ne que no és conseqüència de l'ensopegada en el derbi del cap de setmana, sinó més fruit, com dius, d'aquesta dinàmica en la qual ha entrat l'equip graciant, no? Aquest mals resultats, moltes derrotes, massa derrotes, per un projecte que l'any passat va il·lusionar, que aquest any semblava que havia de ser, o que ha de ser, l'hereu de la continuació, i que malauradament, entre unes coses i unes altres, segurament si haguéssim d'anar a buscar raons en trobaríem moltes, i n'ha d'haver-hi de diverses, no està funcionant. Al final sempre es diu allò, no?, del tòpic o no, però la corda sempre s'acaba trencant pel mateix punt més feble, i en aquest cas el de l'entrenador. Bé, l'agafa també un altre noi de la casa, que això és símptoma que, sí, sí, que gràcies treballa bé. Tant de bo la fortuna que no ha acompanyat el Gerard acompanya en aquest cas el Cesc.
Cesc Borrell, ex-segon entrenador del propi Gerard Gomis, van agafar les regnes al novembre del 2018 i era l'entrenador del filial. Per tant, com diu el Sergi, tot queda en mans de gent de la casa. Josu Azcoidi, aquesta competència que té aquest any amb Pierre Cornut, també un dels tios que quan parla, bé, no és que deixi grans titulars, però sí que és una persona que ve de gust escoltar de tant en quant i que, no sé, per veure'l com l'hem vist patint a la part baixa de segona B, allò a les acaballes salvant els mobles a Olot, etc. També fa gràcia veure aquest perfil de jugador que va patir en aquest context sent titular en un RCD Stadium i, no sé si estàs d'acord amb mi, va fer bon partit, Josu, l'altre dia.
Sí,
més tenint en compte que no jugava des de feia molt.
Sí. A més, fa lleig dir-ho així perquè sembla que aquella típica pregunta que sempre faig la broma, no?, de qui t'estimes més, el papa o la mama, sembla que a vegades facis diferències entre els jugadors de la plantilla, però és obvi que com a éssers humans, al final el roce hace el cariño, que diuen en castellà, i és evident que amb Josu Azcoidi les hem viscut de molts colors en aquestes darreres temporades, com dius, patint amb ell, gaudint amb ell, i ara doncs poder-lo veure en el futbol professional, fer-ho amb aquest paper que va tenir per exemple a l'RCD Stadium al cap de setmana, doncs home, segurament com parlaves, no?, aquesta competència directa que té amb Pierre Cornut, els dos compartint aquest carril esquerre que fa que es vagin alternant els minuts, més minuts pel francès de moment que no pas pel basc, però és evident que al final sempre és entranyable parlar amb ell, sempre amb aquest to de somriure que et posa de bon rotllo, eh? És un jugador que fins i tot quan t'ha d'explicar alguna cosa que no li està funcionant o que no gira del tot rodó, fins i tot t'ho diu amb un somriure que sembla que t'anuï una mica a les males notícies.
Ahir teníem dia lliure en l'òrbita centre d'esports, no hi havia entrenament, avui l'equip ha tornat a la feina a Sant Oleguer i ens ha servit per veure que Juan Ibiza s'ha entrenat al mateix ritme que la resta de companys, per tant, el que deia Antonio Hidalgo, aquelles sensacions primeres d'anar carregat i prou, però sense més, s'han confirmat. Podrà ser de la partida del Balear segur divendres, a no ser que hi hagi algun contratemps. Per contra, Grego Sierra, els primers minuts sí que s'ha exercitat amb la resta, però després ha sortit de la sessió, per tant, no acaba de girar del tot rodó. Veurem si és per precaució, si és perquè les molèsties van a més o el que sigui, però queda clar que en aquest cantó positiu o negatiu de la lectura que fem d'aquesta posició, a més, específica del central a sobre, a cama esquerrana, Juan Ibiza és la cara, la creu de moment, Grego.
Sí, de fet, si ens ho haguessin jugat a aventurar una miqueta, veient com van ser els símptomes de tots dos el dissabte, gairebé l'haguéssim encertat, perquè en el cas de Juan Ibiza vam veure que sortia pel seu propi peu, sense més d'allò, més símptomes que la possible càrrega d'haver estat aquests partits fora del terreny de joc. De fet, en roda de premsa així també ho comentava ja Antonio Hidalgo. En canvi, en el cas de Grego va ser un avís una mica més seriós, perquè sabent que no hi havia més canvis, Adri, quan un jugador posa peu a terra, en aquest sentit, i abandona el terreny de joc, tot i deixar el seu equip amb 10 minuts, amb tot el que s'estava jugant al Sabadell encara en aquell tram final dels últims 2-3 minuts de l'afegit, és que realment havia de ser alguna cosa, o una sensació d'aquelles que el futbolista que es coneix millor que ningú sap que no pot continuar. Per tant, com dius, gairebé més que esperar, desitjar que el que avui ha estat anar entrant poc a poc sigui només símptoma d'això, d'anar sense córrer riscos, anar amb precaució i pensant que el divendres hi ha un partit important. Josu Azcoidi no s'ha volgut arriscar tampoc a posar-li molta etiqueta, però és evident que el que estem dient a les últimes hores, al final, veient com s'ha quedat després, ara ja sí, un cop acabada la 26a jornada, la classificació, és evident que el partit de divendres contra l'Albacete, si no determinant, sí molt important, insisteixo, de cara al desenllaç de la Lliga dels uns i dels altres.
La vas clavar, els teus desitjos, ordres, perquè l'Alcorcón va guanyar amb un gol en pròpia porteria de Christian i al final, com queda la part baixa de la classificació? Zaragoza fora de perill, però un punt per sobre només, continua amb els 27, Sabadell 26 per gol a Baraj, queda fora, i amb 26 però per gol a Baraj dins del descens l'Alcorcón.
Sí, que va ser, evidentment, el gran beneficiat de la jornada, veient en una jornada...
L'únic dels sis que va puntuar directament.
O sigui, en una jornada on perd el Castellón, on perd el Cartagena, on perd el Zaragoza, on perd el Sabadell, al final, doncs, el guanyar et dona aquest plus, no? I això és el plus que ha tret ara mateix els madrilenys, no de la zona de descens, com dius, però si ahir començaven la jornada penúltims, només per sobre del Castellón, ara ho fan, doncs així, amb portes ja de sortir d'aquesta zona de descens, sempre que el Sabadell li permeti, evidentment, sempre que facin la feina els d'Anquela i després el Sabadell no aconsegueixi fer els seus deures el divendres a l'estadi.
Va, anem amb la pregunta que llançàvem abans, el tema del públic a l'estadi o no, perquè el govern del Regne Unit ja ha anunciat que al maig tornaran els seguidors als estadis britànics. De moment el Consejo Superior de Deportes diu que aquí no hi ha novetats, perquè la situació epidemiològica segueix sent delicada. La SER diu que no es descarta que hi pugui haver públic a les finals de Copa. Recordem que hi ha una pendent de l'any passat, un Athletic Club Real Sociedad, que s'ha de jugar a la Cartuja i que en qüestió de 15 dies hi ha una altra, la que resulti de les semifinals de l'edició en curs ara mateix. I, per tant, en un parell de setmanes podríem tenir un parell de finals a Sevilla amb una part de l'aforament. Veurem si es dona o no. La decisió, en tot cas, recauria sobre la Junta d'Andalusia i podria ser una prova pilot. D'altra banda, segons apunten els companys de la COPE, si segueix igual l'evolució de la pandèmia, la Liga demanarà al Consejo Superior de Deportes que torni al públic a les últimes dues o tres jornades de Lliga com un assaig pensant ja en la pròxima temporada. Doncs bé, Sergi, el doctor Manuel Cervantes, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de Sabadell, n'ha parlat aquest matí de manera indirecta, però al final ha acabat entrant en el terreny del futbol amb la Mireia Sanz al programa El Cafè de la Ràdio, d'entrada demanant fer servir l'experiència per decidir les futures restriccions.
Jo no sé si mantenir o s'han de triar les que s'hagin demostrat que van millor, però algun tipus de restriccions jo crec que s'hauran de seguir mantenint. Espero que no totes. Per exemple, si recordem el que va passar quan es va decretar l'estat d'alarma, el primer que es va fer és prohibir que els nens anessin als parcs infantils. Doncs bueno, ara ja sabem que això no té transcendència, doncs espero que ningú se li acudeixi tornar a tancar els parcs infantils. Igualment espero que les activitats a l'aire lliure es vagin obrint progressivament.
I dins de tot això, Cervantes té clar el seu parer. No és per ara, sinó per d'aquí uns mesos, quan la pressió dels hospitals baixi, però no veu impediment a la presència d'aficionats a les graderies.
Probablement fins i tot l'esport de masses. O sigui que no crec que l'aire lliure s'hagin de mantenir massa temps.
Futbol en públic?
És una opinió personal meva exclusiva.
M'està dient futbol en públic, doctor Cervantes?
Hi ha països europeus que ja tenen esport de masses en públic. Probablement no amb el mateix aforament i això s'haurà de vigilar molt. El que sí que és segur és que no és ara el moment. Estem parlant de futur, de quan tinguem els hospitals nets i molt pocs casos. Ara, en aquest moment, el que toca és triar les mides que han anat millor. Epidemiologia ho està treballant molt i aquestes mides mantenir-les i probablement mantenir-les tot fins a l'estiu.
Doncs quan millori la temperatura a l'estiu, quan millori sobretot el tema, el panorama als hospitals, però Sergi, el doctor Cervantes ho té clar, no veu impediment perquè el que hem dit tantes vegades, no? A l'aire lliure, amb mesures de seguretat, amb diferents accessos, amb mascareta, etc, però ha quedat oberta aquesta escletxa perquè en les últimes jornades, quan arribi l'estiu, vaja, l'estiu, quan arribi el bon temps, que pugui haver-hi, per què no, un últim partit a la nova Creu Alta amb seguidors?
Sí, al final estem parlant molts cops ja, i fins i tot fora, evidentment, dels programes esportius, d'algunes decisions que semblen incoherents respecte a unes altres preses pels mateixos governs, ja siguin centrals, ja siguin catalans, i a vegades ens sorprèn perquè unes coses coses sí i unes altres no. Ja no entraré en la batalla dels pavellons i de les instal·lacions tancades que han donat molt de sí. Però si al final acabem parlant d'estadis, la cosa encara sorprèn més. Però bé, al final, si hem de ser curosos, ho serem tots plegats, ho estem sent ja, i per tant que esperem al màxim, que tampoc no és primera necessitat, encara que ho pugui semblar moltes vegades, i no tirarem pedres contra la nostra pròpia taula d'aquí a l'Hotel Suís. Però és evident que tant de bo, no sé, doncs si al mes de maig els dos partits que el Sabadell ha de jugar en el mes de maig els pot acabar jugant en públic a les graderies, parlo de casa, ja no parlo només de fora, imagina't el que puguin ser aquestes últimes jornades amb el que se suposa que pot ser que s'estigui jugant el Sabadell, el fet de tenir o no el factor públic. Deia Josu que no acaba de decidir massa si això era per aquí o per allà. Jo continuo sent fidel a la meva teoria, que veient com se li escapen alguns punts aquest any al Sabadell, aquí a l'estadi, estic convençudíssim que en públic, apretant, animant i donant aquell alè en els moments més complicats, més d'un i de dos i de tres punts no haguessin volat com han volat.
És que tu imagina't, ara estic tirant de memòria i per això no és que en tingui massa, però abans d'anar a Anduba, la penúltima jornada, crec que és un Sabadell-Ponferradina a casa. Tu imagina't que arribes pel que sigui a celebrar una permanència, encara que sigui amb 1.000 o amb 2.000 seguidors del Sabadell a l'estadi. No podràs tampoc fer una festassa, no podràs abraçar-te amb el del costat, serà molt diferent, però ja només aquesta possibilitat és d'aquelles coses que és esperançador, encara que, evidentment, com deia el doctor Cervantes, queden mesos encara per veure-ho.
Sí, queda temps. Per tant, el més important és que, insistim, mantinguem totes les mesures establertes, siguem curosos com estem sent la gran majoria, i a partir d'aquí doncs ja veurem com evoluciona tot plegat, però posats a desitjar, tant de bo que ens trobem en un escenari com el que estàvem dibuixant.
Demà més, Sergi.
Doncs aquí estarem.
Doncs ens retrobem d'aquí a 24 horetes. Fins ara.
Bona tarda, fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Anem al futbol formatiu. El 2021 no està sent l'any del Club Esportiu Mercantil. Des de l'aturada nadalenca de la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil A Blaugrana ha patit un canvi d'entrenador, un ajornament per un positiu que va resultar ser fals, com us vam explicar aquí a l'Hotel Suís, i el pitjor de tot, ni una sola victòria mercantilista. El balanç, 2 punts de 18 possibles en 6 enfrontaments. I dins d'aquesta preocupant dinàmica, la derrota més contundent de totes va ser la de la darrera jornada, 3-0 al Municipal de Llagostera. Un partit que es va posar coll amunt amb el primer gol, als 11 minuts, i pràcticament perdut amb el segon en el 17 de joc. Kevin Gómez, jugador del Mercantil, creu que van pagar car precisament les errades pròpies.
Llevamos haciendo un trabajo muy bueno durante la semana, pero nos faltó coger confianza con el balón y justo pues, dos errores de concentración, llamarlo así, pues te meten dos goles así y bueno, te vienes abajo, pero bueno, es lo que hay.
Tot i que no és matemàtic, els de Dani López semblen condemnats a lluitar en el grup del descens a la segona fase. El Mercantil és 8è ara mateix del seu subgrup, amb una jornada menys, i haurà de suar de valent per evitar baixar de categoria. Tot i la situació adversa, Gómez assegura que es manté la unitat en el vestidor.
Nosotros estamos bien, estamos muy unidos y la verdad que bastante bien. Lo que pasa que el no ganar, pues bueno, cuesta entrar los partidos, pero bueno, la confianza y a ver si tenemos un poquito de suerte, pero nosotros vamos a seguir trabajando para sacarlo hacia adelante.
Doncs traient-ho cap endavant, que és l'objectiu que busquen els mercantilistes. Dèiem que hi ha un partit pendent, serà demà, quan els graciencs es posin al dia. Recuperaran el partit posposat fa unes setmanes per aquest fals positiu davant del juvenil B del DAM, tercer classificat de la lligueta, això sí, amb 2 jornades menys. Fem una aturada en el camí. A la tornada, d'aquí a un parell de minutets a tot estirar, tindrem un bon bloc de futbol sala, entre d'altres.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Feel it, rumble in that heartbeat on top. Electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better out on the floor.
Segona meitat de l'Hotel Suís, 6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Obrim un extens bloc de futbol sala, començant per la segona B d'aquest esport. El subgrup 3B està completament partit, però el problema és que dels que estan a dalt en sobre un. 5 equips lluiten per les 4 places que donen accés a entrar en el grup, que lluitarà pels play-off descents, i cap d'ells té la intenció de despenjar-s'hi. De fet, en la darrera jornada, els 5 van sumar els 3 punts, 5 victòries de tots ells. El que ho té tot més de cara és el Club Natació Sabadell. Els de Borja Burgos, després de superar per 6-3 el filial de l'Indústria Santa Coloma, mantenen el lideratge i són a tocar de complir el primer objectiu a 3 jornades de tancar aquesta primera fase. El marge sobre el cinquè és de 8 punts, tot i que alguns dels perseguidors tenen jornades encara per recuperar. En tot cas, recordem una setmana més que els punts s'arrosseguen, i per això Aleix Basalduc, jugador del club, creu que s'ha de tenir una visió més àmplia de la competició.
Nosaltres no ho mirem com per passar entre els quatre primers. És un dels objectius, passar entre els quatre primers, però clar, al veure't líder tota la primera volta, el nostre objectiu és ser líders, no queda un altre. I hem de ser líders. Per tant, hem de treure els màxims punts possibles. Que si estem entre els quatre primers ara, perfecte, però al final estar líders tota la volta fa que et miris com a líder sempre.
Besal va ser un dels homes més destacats en el triomf contra el filial de l'Indústries al Pavelló del Nord. Balanç positiu, doncs, el que fa el jove jugador nedador, però sense deixar de fer menció a la gran actuació d'Arnau Manzano sota pals.
Per mi el millor del partit és l'Arnau Manzano. Tenim molts bons porters i quan juga cadascun pues, normalment es fan notar. A nivell individual, bé, vaig marcar un gol, vaig donar un passe de gol. Soc un jugador que li costa marcar gols. Per tant, marcar un gol és una alegria. I al final això, crec que tot l'equip va estar molt, molt bé.
Protagonisme, per tant, per l'Aleix Basalduc. L'equip de Borja Burgos va quallar una bona actuació, sobretot a la segona meitat, ja que el descans, de fet, el Natació Sabadell perdia per 1-2. Al final, situació resolta, malgrat les baixes d'homes importants com Chato, Dani Castro i Pipa Ortega. I 3 punts al Sarró per apropar-se més a l'objectiu. Més plàcid va ser el compromís de l'Escola Pia Arenys de Munt, a l'altre subgrup. A la pista del CUE, els de Pedro Donoso es van imposar per un còmode 2-8 amb hat-trick dels seu home gol, Arnau Graell.
Estic molt content, s'ha de dir que m'he adaptat molt ràpid a aquesta segona B. Estic molt content, estic jugant amb familiars, amb gent que he conegut des de petit, que gent que m'ha entrenat. També s'ha de dir que vinc d'un gran club que m'ha donat molt nivell i llavors, clar, jo crec que he pogut donar la talla gràcies a aquests fets.
Graell va materialitzar la seva tornada a Can Colàpia aquest estiu, procedent de les Corts, i com a juvenil de tercer any s'ha convertit en una de les peces clau perquè la Pia estigui ben immersa en la lluita per la part alta del subgrup. La seva adaptació ha estat ben fàcil perquè podríem dir que s'ha sentit com a casa des del primer dia.
Jo jugo amb 3 cosins, el Xavi Saus, el Jordi Cerdà i el Santi, que són família per la meva mare i que tota la vida han estat a la Pia. Jo em vaig apuntar a la Pia perquè ells jugaven allà ja i jo me'n vaig anar a cadet, però jo tenia la il·lusió de voler tornar a jugar amb ells.
Per tant, com dèiem, tot queda a casa. Amb el seu hat-trick i el clar triomf d'aquesta jornada, l'Escola Pia ha evitat despenjar-se d'un grup que està ben i ben comprimit. Dèiem de l'altre subgrup, però déu-n'hi-do, també aquest. Els dos primers, Calvià i Sala 5 Martorell, tenen encarrilada la classificació, però a partir d'aquí, tercer, un Bellsport l'Hospitalet en caiguda lliure amb 26 punts, quart, la UD Eivissa Gasifred amb 24, però una jornada menys, i el futsal Pia, cinquè, també amb 24, just per sota el Ripollet amb 22, justament el proper rival dels de Can Colapi. En resum, tres jornades finals de primera fase amb emocions fortes. Més futbol sala. A la tercera divisió teníem derbi al Pavelló del Nord entre l'Amics del Pou Insercat i el grup Zarraona. Els dels Marinals no jugaven res classificació en mà perquè ja tenen el passi entre els tres primers a la butxaca i perquè no s'arrosseguen els punts en aquesta categoria. Els arraonistes, en canvi, tot el contrari. Si no guanyaven, ho tenien molt i molt magre, molt complicat per aspirar a estar al grup que lluitarà per l'ascens a la segona fase. I aquesta necessitat dels taronges els va conduir a la victòria final arraonista per 3-7. És a dir, que per primer cop en tota la temporada els de Francis Barragán van caure derrotats, tot i que continuen, això sí, com a líder. Que s'esfumés la condició d'invictes va deixar amb aquest regust el tècnic de l'Escorial.
Nuestro objetivo era ese, acabar invictos, la toca hoy. Ha sido en el derbi, han estado mejor que nosotros, poco que objetar. Felicidades y ya está, nosotros a mirarnos el ombligo y a intentar mejorar los errores y las cosas que tenemos que mejorar, que creo que hay muchas que mejorar.
Per cert, va ser una jornada decebedora per l'Amics del Pou, que va començar ja abans de l'enfrontament, amb la prohibició de l'entrada de públic a les instal·lacions esportives. Alguns aficionats de l'equip acostumaven a presenciar els partits des dels finestrals d'aquest pavelló del Nord. La sorpresa va ser que els vidres es van tapar, impedint així que ningú pogués veure el derbi des d'aquell punt. Una mesura que ja ho comentàvem aquí en directe al Sabadell en Joc dissabte, a Ràdio Sabadell, i que no ha agradat gens al president de l'Amics del Pou, Teo Robles.
No l'han cerrat les ventanas, les han tapado las ventanas, y creo que eso, promocionar el deporte y tal y cual, no es porque hubieran habido, no sé, pues la gente lo hubiera podido ver, ha sido un derbi, han jugado mejor que nosotros, no han ganado y no tengo nada que objetar. Luego acaba el partido, todos se han saludado y tal, y parecía como que iba a haber una guerra. No sé si ha sido por parte del ayuntamiento que han cogido esa precaución, que supongo que ahora la cogerán para cada semana, porque no se ha hecho nunca, o si habrá sido el equipo que no ha querido que las ventanas, no lo sé, me tengo que enterar.
Doncs amb aquest dubte, el president de l'Amics del Pou, Teo Robles, és veritat que, com comentàvem dissabte aquí en antena, és un pèl estrany veient que en d'altres instal·lacions que són obertes directament, com tants i tants municipals on pot haver-hi futbol, per exemple, el cas d'Arraona Marinals amb els partits de Lliga Nacional Juvenil del Club Esportiu Mercantil, s'hi aplega molta gent també a la tanca, que des del casal cívic del barri dels Marinals es pot veure el futbol des d'allà. Per tant, si és per evitar les aglomeracions, podria ser, però hauria d'aplicar-se a la resta d'instal·lacions també segurament esportives. Esportivament parlant, ja que agafàvem aquesta paraula, l'Amics del Pou es va arribar a posar 2-0 amunt a la primera meitat, però la Raona va retallar distàncies abans del descans i a la represa la reacció va ser fulgurant. En un tancar i obrir d'ulls, el marcador era de 2-5 i amb el joc de 5 dels de Barragán la diferència es va ampliar fins al 3-7 final. Un triomf vital pel grup de Raona que amb l'ensopegada del Rubí aquesta jornada depèn de si mateix per acabar entre els tres primers, però per fer-ho haurà de fer els deures. Demà contra el Santpedor, en el partit ajornat fa unes setmanes, i el cap de setmana en la darrera jornada de la primera fase contra l'Olesa. Demà tindrem més temps per parlar-ne i d'analitzar totes les combinacions que afavoririen el conjunt sabadellenc, però el que sí que queda clar és que la situació s'ha posat de cara amb el triomf en aquest derbi sabadellenc. Després d'imposar-se a l'Amics del Pou, el Sergi Parc va poder parlar una estona amb el capità dels arraonistes amb l'Àlex Cala.
Som-hi amb el capità del grup Zarraona i un dels golejadors en el dia d'avui en aquest derbi contra l'Amics del Pou, l'Àlex Cala. Àlex, què tal? Com estem a la tarda?
Bé, molt bé.
Imagino que molt contents. De fet, és el que hem estat comentant en tots aquests dies previs. Aquesta victòria realment no certifica res, heu de seguir lluitant perquè tot el que us queda són finals, però és que havíeu de guanyar sí o sí, perquè si perdíeu ja estàveu fora de combat.
Sí, sí, si hoy perdíamos estábamos fuera. Aún así, aún habiendo ganado, tenemos que seguir luchando porque si suma Rubí 3 puntos y Flores está gana también, de todas formas estamos fuera. Pero bueno, la victoria va bien, Rubí sentirá la presión y esperemos que mañana puedan pinchar.
I més enllà de tot això, sabeu que sou el primer equip que heu pogut derrotar l'Amics del Pou, que per aquesta banda també molt de mèrit, perquè al final això era un derbi i ells, tot i que ja tinguessin la classificació matemàtica, ni molt menys han sortit a la pista relaxats.
Sí, 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 ja sabíamos el partido que veníamos, sabíamos que iba a ser un partido muy intenso. Tiene mérito que no hayan perdido en toda la liga, pero bueno, al final los partidos hay que jugarlos y ya está.
Què se us ha passat pel cap, sobretot a la primera meitat, en refereixo, perquè clar, comenceu per darrere, 1-0, pot passar, però clar, el segon gol, de com ha sigut, com ha vingut el segon gol, no? Amb aquesta passada enrere d'Àlex Martínez, el porter, l'Ivan, que no acaba de treure, al final la pilota s'ha introduït dins de la porteria, 2-0, què se us passa pel cap en aquell moment?
Bueno, difícil, lo que pasa es que nosotros sabíamos que en el partido de la ida nos pusimos nosotros 2-0 por delante y ellos luego más tarde se pusieron por delante, entonces teníamos que seguir luchando, aunque ha sido un malentendido entre Àlex i Ivan, que no se han acabado de entender, pero bueno, hay que seguir.
No, de fet, la reacció ha sigut fulgurant, heu retallat distàncies al 2-1 immediatament, però és que després del descans us heu posat 2-3, res, en un tancar i obrir d'ulls. Què és el que us ha comentat el Darío al descans perquè sortíssiu amb aquesta actitud espectacular, diria jo, al començament de la segona meitat?
Bueno, simplemente nos ha dicho que teníamos que jugar muy juntitos, que teníamos que romper líneas, muchas diagonales, muchas paralelas, muchas espaldas, y al final mi gol viene de una espalda que mete Pep el pase y luego hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido.
I el que dèiem abans, Àlex, que al final gran victòria la d'avui, molt necessària, però és que ara toca seguir, és que no hi ha marge per l'error encara. I el dimecres, si no m'equivoco, jugueu a Sant Pedor.
Sí, jugamos en Sant Pedor. Esperamos a ver los resultados de este fin de semana, pero bueno, a Sant Pedor hay que ir a luchar y esperemos que tengamos oportunidad.
Doncs, capità, felicitats per la victòria d'avui, però com diem, heu de seguir a veure si també podeu entrar, igual que l'Amics del Pou, en aquesta segona fase de tercera divisió per lluitar per l'ascens, que realment seria un fet molt, molt bonic. Àlex, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre de 3:45 de la tarda, el retorn a la competició del futbol sala Sabadell femení per rematar el bloc d'aquest esport va ser rodó. Les arlequinades reprenien el fil de la divisió d'honor catalana allà on el van deixar l'octubre i es van imposar per un contundent 6-0 davant del Vallirana. Es veien les cares a Cal Balsac, dos dels equips que havien sumat el 6-6 en les dues jornades que van poder disputar abans de la llarga aturada de la Lliga, i la capitana Txell Llopart posa en valor l'actuació conjunta d'ella i de les seves companyes.
És un 6-0 contra el segon classificat. Ho hem de valorar moltíssim ara i ho hem de valorar durant tota la lliga que ens queda, perquè segur que aquests 3 punts seran molt importants. L'objectiu, clar, sempre mires amunt, sempre, sempre, sempre. Si quedem primeres, doncs clar, pujar és el màxim objectiu, però ara mateix és treballar partit rere partit i aconseguir els 3 punts i que l'equip jugui, sobretot que l'equip jugui i a futbol sala.
Eren declaracions a la televisió de la Federació Catalana de Futbol. Llopart es va encarregar de marcar 2 gols, un d'ells d'un espectacular llançament de falta directa. La capitana arlequinada, doncs, només pot fer un balanç satisfactori.
Molt contenta, perquè, clar, jugar és un al·licient i marcar encara més. I si són 2 gols, doncs millor. I ajudar l'equip és el millor que es pot fer ara mateix.
Com parlàvem la setmana passada amb l'entrenador, amb el Xavi Muñoz, el partit arribava després d'una interrupció de 4 mesos, no només de la Lliga, sinó també dels entrenaments normals, després d'una autèntica odissea i d'un retorn bastant precipitat. Recordem que les competicions de futbol sala han estat les primeres en tornar amb només 2 setmanes d'entrenaments. La capitana arlequinada reconeix que era una incògnita el que es trobarien.
La veritat és que hi havia molts nervis, però nervis no per al joc, sinó per com seria, perquè hem sigut molts mesos de parada, de dir que no podem ni entrenar ni fer res, i clar, en 2 setmanes et presentaves a dintre d'un partit i dius què passarà, com estarem i com estarà el rival. I llavors afrontar això era difícil, però bueno, amb bona feina doncs s'ha pogut aconseguir.
Després de 3 jornades, les de Xavi Muñoz són líders en plena de victòries, les millors en atac amb 18 gols a favor i les millors en defensa amb tot just 2 dianes en contra. Dissabte a les 6, el futbol sala Sabadell femení visita un dels altres 2 conjunts que també suma 9 punts a la taula, el Morell, en aquest Tourmalet, amb el qual estan reprenent una lliga que només tindrà una única volta.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I després d'un bon grapat de mesos d'aturada forçada, com en tants d'altres àmbits i casos per la pandèmia, avui el panel Long Club Sabadell reprèn la seva activitat adaptant-se al nou escenari. No serà un sopar aquest cop, sinó una trobada telemàtica. Això sí, amb un convidat de luxe. Saludem al president de l'entitat, tertulià del Cafè de la Ràdio d'aquesta casa i bon amic del programa, Josep Masip. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui trobada telemàtica amb el Miquel Blanchard, triatleta sabadellenc, que acaba d'anunciar que plega de l'elit. Per començar, no està gens malament.
No, estem molt contents de poder recuperar una mica el ritme de funcionament del panelón. Nosaltres, habitualment, doncs, cada mes fem un sopar col·loqui i, evidentment, doncs, des de que s'han restringit doncs, aquest tipus d'activitats, doncs, vam tenir que aturar, vam tenir que parar, i ja fa un temps doncs, que estàvem treballant per veure si podíem fer alguna cosa doncs, de tipus virtual, no? I en aquest sentit, doncs, gràcies a la implicació del Sergi Garcés, de tu mateix, del Bonet, del Bernat, doncs ho hem pogut fer molt bé.
Com tot en aquesta època de coronavirus, per això un pèl diferent, no? Una mica més fred, no?
Sí, evidentment, més fred, amb un horari diferent. Abans nosaltres sempre fèiem sopars, ara hem dit així, mig en broma, mig en sèrio, que fem un berenar, no? Un berenar virtual. Però que d'alguna manera, després de ja un any, no? Perquè si no tot es va refredant i nosaltres doncs no sabem quan podrem recuperar el ritme habitual doncs, que teníem abans, esclar.
T'escoltem amb una mica de dificultat. Anem a veure si podem millorar una mica el so. En el cas del Miquel, durant les primeres setmanes de confinament, fins i tot va estar fent sessions d'entrenament telemàtiques en directe des de casa seva. No li ve de nou, no, tot això. No sé com va ser la tria d'aquest primer tertulià.
Sí, vam buscar alguna persona doncs, que fos una mica de notícia dintre de l'esport local.
Josep, t'escoltem fatal. Fem una cosa, recuperem la trucada en un minut i comencem a reprendre el fil. De seguida tornem a trucar al Josep Masip perquè s'escoltava força malament. Fem un apunt de tenis taula mentrestant i així fem una mica de temps per tornar a recuperar el Josep Masip, perquè d'aquí a pocs dies han d'arrencar les lligues estatals de tenis taula amb un protocol que ha generat molts dubtes, per dir-ho suau, és per llogar-hi cadires. D'entrada, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb el CSD per començar la competició sense proves PCR ni tampoc test d'antígens. Tampoc es podran ajornar partits i els equips que no tinguin suficients jugadors se'ls donarà el partit per perdut directament. Joan Barberà, periodista, jugador i membre de la directiva del Club Natació Sabadell, explica així les dificultats que presenta aquest protocol.
Aquest curs són 4 concentracions, doncs és possible que juguin 3 jugadors cadascuna de les concentracions i per jugar a la fase de descens o la promoció de descens has d'haver jugat 2 d'aquestes concentracions. Llavors es pot donar el cas perfectament que en la fase de descens o en la promoció de descens no tinguis jugadors, no es poden aplaçar els partits, tinguis un d'aquests jugadors o 2 en quarantena o no poden jugar perquè han estat en contacte amb un positiu, doncs llavors no et puguis presentar el dia decisiu.
Aquest protocol pot afectar de manera més directa clubs sense gaire planter o sense fons d'armari, que no tingui moltes llicències de palistes, i provocar situacions realment inversemblants, com no poder jugar el partit decisiu per un ascens o per baixar. Ho explica així Barberà.
Sens dubte, doncs, agrada a determinats clubs, però a molts d'altres no, pel tipus de sistema que és, no? Que es pot donar el cas doncs, que un equip que lluiti per l'ascens o un equip que lluiti pel descens es pugui trobar el darrer partit, el darrer moment, sense cap tipus de jugador per afrontar la competició.
El primer equip del Club Natació Sabadell, recordem, ha quedat encasellat en el grup 4 de la divisió d'honor, amb l'Olot, amb el Vic, amb el Sant Jordi d'Eivissa i el Calella. El debut dels nedadors serà el cap de setmana del 13 i 14 de març en una concentració a la pista dels Garrotxins. Per tant, un protocol ben estrany el que ha decidit al final la Federació de Tenis Taula. Recuperem la trucada amb el Josep Masip, coses que confiem que no passin aquesta tarda, el tema de les noves tecnologies, que vagi una mica millor que no pas la línia telefònica que ara ens feia una mica la guitza. Josep, estàs per aquí, oi?
Sí, estic aquí.
Ara molt millor.
T'escoltàvem
força malament ara fa un moment. Dèiem que en el cas del Miquel Blanchard, recuperem el tema del Panathlon Club Sabadell i d'aquesta trobada telemàtica d'aquesta tarda. Ell ja sap fins i tot el que és entrenar telemàticament. Ho va fer en els primers compassos de confinament. Per tant, ell està entrenat en aquest capítol, no?
Bé, esperem que sí. Com dèieu vosaltres, nosaltres hem agafat una plataforma professional i esperem i desitgem que tothom s'hi pugui connectar bé i l'entrevista doncs, surti força bé.
Doncs segur que sí. La idea per això és anar fent trobades d'aquest tipus via Zoom amb aquesta periodicitat com era normal o fer-ne de tant en quant o quina idea teniu?
Bé, nosaltres intentarem fer-ne almenys un al mes. Aquesta seria la nostra intenció. Sí que, home, aquest sistema té avantatges i inconvenients, no? Un dels avantatges és de que tu doncs, el pots fer sense necessitat de concretar un dia concret físicament doncs, en un sopar, no? Però també potser haurem de modular el dia i no serà exactament el segon o el tercer dimarts de cada mes o d'una manera així, no?
La idea per això a la llarga, i amb això ho remato que pràcticament són les tres, és que un cop passi aquest malson puguem tornar-nos a veure allò a l'hotel Urpí, amb un plat al davant a la taula i poder xerrar el que era habitual fins fa un any, vaja.
Evidentment, això és el que desitgem i la veritat és que estaríem molt contents si la propera temporada, és a dir, el setembre o l'octubre, doncs ja la gent estigués vacunada, el grup doncs, immunitzat i poguéssim recuperar perquè, a més, eren unes vetllades doncs, molt interessants i molt amables i amb molta companyonia.
Doncs tant de bo que puguem d'aquí a no gaire retrobar-nos físicament, de moment avui, aquest vespre, aquesta primera trobada telemàtica de la gent del Panathlon Club Sabadell amb el triatleta de la ciutat, Miquel Blanchard. President Josep Masip, que vagi genial, ens veiem aquesta tarda via Zoom i que hi hagi molt poquetes d'aquest tipus, que significarà que ens haurem de veure presencialment. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
D'aquesta forma arribem pràcticament fins les 3. Demà serà dimecres, però atenció perquè serà dia de prèvies. Demà hi ha partit a les 6, Sabadell Juvenil Nàstic. A les 7, Santpedor Grups de Raona. I a 8:15, Mercantil d'Ambé. Per tant, serà un programa de prèvies. Demà a l'Hotel Suís. A més, tindrem també Oar Femení, Volei, buscarem ex de l'Albacete i del Sabadell i tot el que succeeixi en l'òrbita centre d'esports. Una abraçada des del control de so del Sergi Cubero. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa, per recuperar aquest programa o continuar informats de tot el que succeeix a la ciutat, radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram o a Twitter. Adéu-siau, que vagi bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.